Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Audiència Nacional cita per dilluns presencialment l'expresident Pujol a la sala de vistes de San Fernando de Henares a Madrid perquè compareguin el judici que se segueix en contra d'ell i els seus fills per la presumpta ocultació de la fortuna familiar. El seu equip jurídic està reunit per intentar evitar que l'expresident de 95 anys i salut fràgil hagi de desplaçar-se fins a Madrid. Barcelona, Maria Núria Rebella, bona tarda.
Bona tarda. El panelista Carles Muguilot, que defensa un dels empresaris processats, ha dit en unes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio que si finalment es pot interrogar Pujol, ell no ho faria.
Jo no li penso preguntar res. Per què? Perquè no tinc cap seguretat de que el que contesti guardi relació amb el que realment va passar, amb el que realment recorda, perquè l'estat que presenta és el que presenta, no?
Segons han indicat fonts judicials d'aquesta emissora, un metge forense el podria examinar a Barcelona i no caldria que fes el viatge a Madrid. Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies amb Cèlia Forment.
La vigília de la fi de l'alto al foc a l'Orient Mitjà, Donald Trump adverteix a l'Iran que se'ls acaba el temps per negociar i que, en cas que no ho facin, ordenarà una nova ofensiva militar. Trump assegurava, però, que al final hi haurà un gran acord i ha afegit que controlen l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra, bona tarda.
Bona tarda. Donald Trump s'ha donat una mica més de temps amb l'objectiu i l'esperança que a la taula de negociacions al Pakistan hi hagi les dues parts. El president dels Estats Units, però, ha advertit que veu molt improbable que l'alto el foc s'allargui més enllà de dimecres. L'amenaça, un cop més, forma part de l'estratègia nord-americana.
No tenim gaire temps, així que les dues parts arriben allà perquè ells hi seran, com ja vaig dir que passaria. Suposo que caldrà bombardejar perquè crec que és l'actitud correcta per anar-hi. Estem preparats. L'exèrcit està ansiós per entrar en acció.
Si Trump acaba reprenent els atacs contra l'Iran i ho fa tal com ha dit, bombardejant infraestructures civils com ara ponts o centrals elèctriques, podria incórrer clarament en un crim de guerra. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, assegura que la Generalitat plantarà cara a les notícies falses i rumors que s'escampen sobre el procés extraordinari de regularització. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, ha subratllat que demà el govern comença una campanya per combatre la desinformació amb rumors com el que diu que hi ha un màxim de persones que s'hi poden acollir.
És rotundament fals que hi hagi un màxim nombre de persones i estem doncs, també engegant una campanya de detecció de fake news a de desinformació a les xarxes per poder doncs, combatre-la i poder donar informació certera.
S'entrega l'home que en va apunyalar un altre mortalment la nit de dissabte al barri d'Horta de Barcelona. La víctima era un home de 53 anys que intentava aturar una baralla al carrer. El suposat agressor de 35 anys s'ha entregat a l'oficina dels Mossos del barri de les Corts i ha confessat que és responsable dels fets. El cas s'investiga com un homicidi.
Nestlé Espanya ha anunciat que acomiadarà 300 dels 4.100 treballadors que té l'Estat. Això és un 7% de la plantilla. Afectarà personal d'oficines, del canal de vendes i dels seus centres de distribució i producció. La companyia ho justifica per la necessitat de reduir costos i pels canvis d'hàbits dels consumidors. La seva matriu a nivell internacional, que és la multinacional de l'alimentació més gran del món, va anunciar al febrer una caiguda important dels beneficis del 17% en comparació amb l'any anterior. I avui és l'últim dia de votació perquè mestres i professors decideixin si volen anar a una vaga indefinida o repetir aturades parcials per forçar el Departament d'Educació a continuar negociant. Els resultats de la segona consulta impulsada per la USTEC, la CGT i la Intersindical es donaran a conèixer aquesta mateixa tarda i en funció del que surti, la setmana que ve es concretarà el calendari de vagues fins a final de curs. Els esports, en Sonia Olear. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. Torna la Lliga Masculina de Futbol aquest vespre. El Girona s'enfronta al Betis a 2:15. La transmissió del Tot Gira a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. El Madrid juga contra l'Alavés també a 9:15 i a les 7. Dos partits més, Atlètic Club Osasuna i Mallorca-València. El Barça rep demà el Celta i l'Espanyol visita dijous al camp del Rayo. Avui Hansi Flick ha assegurat que vol renovar pel Barça. El tècnic alemany diu que vol guanyar la Champions i ser l'entrenador blaugrana que estreni el Camp Nou acabat. Flick creu que al conjunt blaugrana li falten jugadors amb lideratge. I en bàsquet, partit a cara o creu per al Barça a l'Eurolliga, els blaugranà juguen contra l'Estrella Roja de Belgrat per seguir vius en la màxima competició europea. Serà a 9:15 i aquest partit el podreu seguir com sempre a la transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I cada dia enviem un berenar 607-070901. Aquest és el WhatsApp del programa al qual vosaltres podeu sol·licitar enviar un berenar a una persona estimada. Això és el que ha fet algú que estima l'Aina i que ha rebut una coca del Forn de Cabrianes. Aina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut ja aquesta coca, eh?
Sí, ja no em queda.
Què dius? Però escolta, però si això era per berenar i són les 5 tot just.
Sí, però bueno, hem compartit aquí amb la gent de l'oficina.
Ah, ostres, o sigui que avui els has deixat una tarda ben dolça, aquesta gent.
Sí, hem estat tots molt, molt contents.
A què us dediqueu, si es pot explicar?
Doncs mira, comercialitzem experiències, és un ens diem fent país.
Ah,
i
allò un cap de setmana rural, no sé què, tal, amb un sopar,
sí,
això.
Sí, aquest som.
Quin és el que es ven més ara?
Doncs mira, venem molt a les cabres d'en Peyu, que el tenim per aquí a Catalunya Ràdio.
Mira, doncs que bé, ara que hem parlat amb ell fa una estona amb el Peyu. Bé, doncs, Aina, qui creus que et pot enviar aquest berenar?
Jo crec, ara quedaré fatal, si no és, però crec que és el meu home, el Marc.
No pot ser algú altre?
Segur, també, ja et dic, i ara poder quedaré fatal.
A veure si reconeixes aquesta veu, que ara et saluda, a veure si és el Marc o no.
Hola, Reina.
Sí que ho és, sí. Ah. Menys mal.
Marc, t'imagines que diu un altre nom?
Ets molt astuta. Hola, bombó.
Carai, quina relació ensucrada, no, que teniu, bombó, tal...
Bueno, l'estima sempre qui sigui.
Marc, per què li envies a l'Aina aquesta coca?
Doncs mira, perquè l'estimo molt, perquè fa un anyet i mig que són pares i s'ho mereix, és una supermami, i també bueno, perquè, com ella ha dit, que el comparteixi amb els seus companys de Fent País, que són tots uns cracs.
Que bé, Aina.
Bueno, t'hem guardat un trosset, Marc?
Oh, sí, moltes gràcies.
Escolta, feu una mica de ràbia de que us estimeu tant i tant, riures i tant, ai, te'n guardo una mica i ai... Oh, Déu-n'hi-do, quina enveja, tu.
Bé, Sant Jordi, que es noti.
Ara, molt bé. Doncs, Aina, Marc, que sigueu molt feliços i que seguiu així tot el temps...
Vaja,
anava a dir tot el temps possible, dic, per sempre, una abraçada, va.
Gràcies a vosaltres.
Ai. Va, anem a saludar un altre amic del programa. I ara, a la tarda, 15è... Ostres, ja 15è. 15è episodi de la gestoria d'emocions, l'espai on mirem de trobar eines que ens ajudin a superar adversitats amb el Cristian García. Cristian, bona tarda.
Bona tarda a tothom. Bona tarda, Francesc.
L'altre dia em van dir, aquesta sintonia em recorda el Puyal.
Ah?
Crec que hi ha un programa del Puyal que tenia una sintonia que començava semblant. Home, és un bon elogi, no?, que et digui que parles del Puyal. Bé, avui analitzarem un dels conceptes que més han aparegut al llarg de la temporada i a la vegada, potser dels que menys hem parlat, que és l'entorn.
Sí, tens raó. Jo crec que no hi ha hagut cap protagonista en aquests 15 capítols que no hagi parlat de l'entorn i la importància.
Sempre se'n fa alguna referència.
D'aquest concepte a l'hora de superar una adversitat, no? I per això he pensat que seria bo, si tu ho veus bé, que no només en féssim un capítol, sinó que fins i tot en féssim dues sessions, que en féssim una avui, l'entorn 1, avui, I d'aquí 15 dies, a la pròxima secció, en féssim el segon.
T'imagines que et dic, no em sembla bé, ja et desmonto el xiringuito.
Sí, perquè a més a més tinc dos protagonistes molt diferents.
No, doncs em sembla fantàstic. Avui en torn 1 i d'aquí un parell de setmanes, doncs, la segona part.
Sí, perquè a més, pensa, Francesc, que a mi em fa l'efecte que podem mirar l'entorn des de dues posicions. És a dir, podem tenir una protagonista com la d'avui que valora la importància de l'entorn i de la manera que l'ha ajudat a superar l'adversitat, i després podem posar-nos en la situació de l'entorn, perquè nosaltres moltes vegades podem haver estat o haver format part d'aquest entorn, i de quina manera hem recolzat a la persona que ha d'afrontar l'adversitat i convertir-la en una oportunitat. Què et sembla?
I que també la persona que acompanya, en el fons, una mica d'adversitat també pateix i també viu.
Exacte.
Clar. Doncs mira, sap, perfecte. Avui, per tant, des de la mirada de l'afectat...
Això mateix. Posem-nos en situació, però agafa't fort.
Ai.
Serenamente yo he sido así, te lo diré sinceramente.
Mariona Robert és la tercera dels cinc fills que tenen el Javier i la Natàlia. La Mariona té passió pels seus dos gossos, el Nuc i la Taca, i pels seus dos gats, el Wifi i el Mochi, i sent devoció pels seus germans, la Paula, l'Eduard, el Santi i el Nico. La Mariona es va graduar fa uns anys en publicitat i relacions públiques i també s'ha format en disseny i creació digital. Actualment treballa en una empresa de logística dins el sector de l'automoció. És a dir, fins fa poc menys d'un any, la Mariona viatjava per la vida com qualsevol altra noia de 26 anys, amb una motxilla carregada d'il·lusions i projectes personals. De sobte, però, el passat mes de setembre li van diagnosticar un càncer de mama. Avui la Mariona recupera satisfactòriament d'aquest sotrac gràcies a l'exitós tractament que ha rebut a l'Hospital Clínic i, sobretot, a l'energia que li ha injectat el seu entorn, família, amigues i equip mèdic i sanitari.
No sé si 26 anys, càncer de mama, tumor maligne, quimioteràpia... Clar, però, feliçment, el tractament ha funcionat amb èxit. Ja no tinc càncer, se sentia de fons. Així ho explicava ella al seu perfil d'Instagram, Not Your Pink, que compta amb 20.000 seguidors. Ara, Cristian, el que em proposes és que un cop hem conegut aquest cas, el de la Mariona, sapiguem quina importància ha tingut el seu entorn a l'hora de superar aquesta adversitat.
Sí, i si et sembla, comencem per les amigues, perquè les amigues han estat clau.
Sí, les meves amigues és... Jo crec que, jo ho dic, algo molt bé d'haver fet en una altra vida per tenir les amistats que tinc. Perquè, perquè mira, tinc la Clàudia i la Maria, són les meves millors amigues des de que anàvem al col·le. Diguem, ens hem tret els mocs juntes. Tot, és que hem viscut tant i han estat al meu costat cada tarda. Cada tarda estaven a casa meva. Inclús quan hi havia dies que jo deia, nenes, avui no puc i no cal que vingueu, no, és que no em trobo bé. I em deixaven notes a la bústia a casa. O em feien arribar un ram de flors.
Són moltes anècdotes, molts moments.
Molts moments, la Helen...
Compartir. Emocions.
I la sensació aquesta de dir... Ostres, elles... Jo estic vivint el càncer per primera vegada, però és que elles estan vivint per primera, i toco fusta,
segur,
última vegada, el càncer de ser millor amiga. És molt dur. O sigui, jo no em puc...
Sí, perquè elles ja fan molt, però voldrien fer més,
clar,
segur.
I la frustració que... Jo intento posar-me en el seu lloc, i la frustració que tu has de sentir de dir... Ostres, què més puc fer per ajudar-la? I què més, saps? I no com... Ho hem parlat i veure-les també quan elles han intentat mantenir la força i m'han deixat veure-les plorar molt poc, justament també per dir, ostres, estic jo. O sigui, ja en té prou ella amb el seu càncer, i això m'ho he sentit, ja en té prou ella amb el seu càncer com perquè jo ara estigui, o sigui, em vegi a mi malament, no? I és com, no, nenes. I hem tingut moments d'agafar i enfadar-nos amb el món i plorar juntes. Ostres.
I ara moments de felicitat.
I moments de felicitat.
Ai, aquesta emoció al pensar en les amigues, que clarament han estat fonamentals, però clar, la família també, no?
També, el que passa que és diferent, perquè el que et planteges davant de la família és veure'ls bé. I si els veus bé amb ells, carregues piles.
T'omple d'energia. O el dia que, ostres, faig un esforç i m'aixeco del llit i el meu germà em diu, va, Mariona, anem a passejar els gossos. I penses, és que no sé si tinc forces, no sé si tinc energies. Però agafes i va, i treus els gossos. I passeges amb el teu germà, que a més tens una conversa xula, i arribes a casa i dius, mira, m'he d'estirar i no m'aguanto més, però que bé veure-la, ell content, els gossos contents i jo contenta, no? I és una mica això com, sí, m'hagués pogut quedar al llit i m'hagués... hagués pogut no fer res, no? O com regocijar-me una mica.
Sí, 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 no, apalancar-te una mica.
Apalancar-te una mica en l'estar malament, que també és totalment lícit, eh? Tampoc no...
Però també t'ho mereixes.
Sí, sí, però m'ha costat bastant, eh? M'ha costat permetre-m'ho. O sigui, en general, tot el meu procés ha sigut molt de va, seguim, vinga. Sí. Sí.
Has plorat poc?
He plorat molt menys del que hauria d'haver plorat. I he plorat amb persones comptades. Els meus pares no m'han vist plorar ni un dia. Els meus germans, el Santi sí, i les meves amigues sí, m'han vist plorar.
Uau. Amagar-se, eh? Amagar-se o no voler que els pares ho vegin, no, per també protegir-los d'alguna manera.
Exacte, no vols que pateixin.
Les amigues, la família, ens falta algú encara.
Sí, una persona molt especial per la Mariona, especialment pels seus pares, la seva germana gran, la Paula, perquè la Paula té una discapacitat intel·lectual i gestionar-ho tot plegat no ha estat gens fàcil.
Ha sigut molt dur, i jo et diria que crec que ha sigut el més dur de tot, perquè la resta del meu entorn els hi he pogut explicar, no? Vale, doncs tinc un càncer, aquest és el tractament, i mentre està en tractament, no? Doncs ara vindrà això, ara vindrà l'altre, però la Paula no ho entén. No ho entén. Jo la Paula, de fet, vam trigar bastant en dir-li, una mica per protegir-la, i egoístament també perquè jo no estava preparada per totes les preguntes que em faria. I ha sigut dur i ha sigut complicat. Jo, la meva germana sobretot té una obsessió amb els cabells. Té toc. Té una obsessió amb els cabells i els xampús. I plorava. Plorava pels cabells. I, Mariona, ja et cau... abans que em rapés, ja et cauran els cabells, ja et cauran els cabells. I la veies plorar i després agafava i et deia, bueno, però ja et moriràs. Ningú més del meu entorn s'ha atrevit a preguntar-me et moriràs.
Té una discapacitat intel·lectual, però probablement sigui més intel·ligent que molts de nosaltres.
Sí, 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 i emocionalment ella té... Jo dic que la Paula no té filtre, per lo bo i per lo dolent. Perquè després també ha sigut la primera d'agafar i dir-me, oh, estàs guapíssima, i tal, i d'un dia de dir, ostres, però si em veig com un fantasma i no em trobo bé i tal, però si t'ho diu la Paula és veritat. I, o al revés també, de dir, ui, avui... No, però sí, sí, és... m'ajuda molt en general a la meva vida de tenir la Paula, m'ha ajudat molt a ser conscient de les coses boniques, perquè és això, ella ho veu tot així, com amb aquesta innocència de quan ets petit.
Bé, l'entorn de la Mariona que l'ha acompanyat, i encara hi ha algú que també ha estat especial en aquest procés.
Sí, perquè ens en recordem poc de l'equip mèdic moltes vegades, no? I tenen una feina molt lloable.
Home, i imprescindible.
Imprescindible i fonamental, no? I no els valorem prou moltes vegades o no els tenim tant en compte. I em sembla que la Mariona té ganes de tenir un record especial per l'equip sanitari i mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona i per l'equip d'oncologia.
L'equip d'oncologia del clínic, o sigui, la meva oncòloga, Olga Martínez.
Molt bé.
La veritat és que molt agraïda. I després tot l'equip d'hospital de dia, d'onco, radioteràpia, ara... Tothom té un somriure. O sigui, tu entres per la porta i la predisposició aquesta a ajudar i a... No sé, que tu entres, no?, i sobretot els primers dies. Bueno, jo crec que en general a la vida les primeres vegades fan una mica de vèrtic. I jo recordo el meu primer dia de quimio. Ostres, anava estava honestament cagadíssima. I això, i la delicadesa, que t'ho expliquin tot. Jo sóc una persona, i tothom ho pregunta, prefereixes que t'expliqui, que et doni detalls, de, per exemple, porto un portacat aquí, prefereixes que t'expliqui, pues, ara t'estic desinfectant, ara no sé què, ara tal... O no, jo no, explica-m'ho tot, i tot amb el detall,
amb amor.
Amb amor. És la cura i la delicadesa, jo diria la delicadesa aquesta de saber que estàs passant per un procés, que a més, elles deuen fer una d'hores i deuen veure una de pacients, i l'amor, la cura i la delicadesa amb la que t'està cuidant a tu, després, perquè les sales són compartides, i després la persona que tens al costat ho fa amb el mateix amor i la mateixa delicadesa, i dic, ostres... Tal vez lloré.
La cura, la delicadesa, l'atenció...
L'entorn. Deixa'm que enviï una abraçada i un petó ben fort a tot de l'entorn de la Mariona, i molt especialment al Javier i la Natàlia. No els conec de res, però són els seus pares, i em sento molt identificat com a pare, en tant que tinc una filla de 26 i una altra de 23. I això m'emociona moltíssim.
Ai... Ara m'has fet emocionar a mi també.
El gestor d'emocions.
Sí, noi, sí. Doncs bé, d'aquí 15 dies la segona part, però avui hem tingut aquest entorn per tu. Cristian García, una abraçada. Moltes gràcies.
Una abraçada per tothom.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
El somni de Gaudí de Coll Avalls és la gran novel·la de la Sagrada Família. Una nissaga i un temple que creixen plegats, 5 generacions de dones sota l'ombra viva de la Sagrada Família. El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Ja a totes les llibreries. Una història que et colpirà.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Soc l'Oriol Mitjà i us convido a llegir On neix la llum, el relat de la meva depressió.
Un llibre necessari i valent, que ja és tot un èxit a les llibreries. On neix la llum, un llibre de columna.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
El 25 d'abril, data exacta del centenari de l'estrena de l'òpera Turandot a la Scala de Milà, la Franz Schubert Filharmonia s'unirà a les grans orquestres i institucions del món per commemorar aquest esdeveniment històric al Palau de la Música Catalana.
Una nit única per celebrar el llegat universal de Puccini. Entrades ja a la venda a frankschubertfil.com.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
Jugarem a pirates!
Amb sirenes! I molt més!
Us esperem al Super 3!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Dimecres estrena el Super 3 i a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Ara ve el moment festival.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir de 8:45, Barça-Estrella Roja. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5:56 de la tarda. Aquests dies s'ha tornat a parlar força del crim de Susqueda, l'assassinat de dos joves que van anar-hi a fer caiac i van ser trobats morts un mes després amb ferides per armes de foc. Gairebé 9 anys després dels fets, la investigació continua oberta i ara els Mossos, atenció, han comunicat al jutge que no poden fer les proves que el reclama perquè el pantà té massa aigua. Als estudis de Catalunya Ràdio Girona hi tenim la periodista Tura Soler, que ha seguit aquest cas des del principi i és autora d'un llibre sobre aquest crim, El pantà maleït. Tura, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
El pantà té massa aigua, ara resulta. I quines proves falta per fer que no es poden fer perquè hi ha massa aigua al pantà?
Bé, el pantà ha passat, amb aquests 9 anys, ha passat moments de massa aigua i moments d'una extrema sequera, perquè recordem que quan va passar el temporal Glòria també va estar a dalt de tot. El que ens trobem ara en aquest moment, que el pantà està aproximadament un 93% de la seva capacitat, és que els Mossos, la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos, són els encarregats d'aquesta investigació des de pràcticament al principi, doncs han respost al jutge, que el jutge d'alguna manera els havia com manat la pressa o els havia fet un toc d'alerta de dir-los, sisplau, digui'ns ja en aquests moments com tenen aquelles proves que ja els havíem encarregat el maig de l'any passat, a veure com estan. I llavors la resposta que els han donat els Mossos és que almenys dues d'aquests peritatges, diguéssim, aquestes proves que havien de fer, doncs que en aquests moments no els poden fer perquè el nivell del pantà és massa alt i llavors, per tant, no poden, en una d'elles és que diuen que no poden situar-se des d'una d'aquestes proves que els hi han encomanat, és que mirin a veure si en Bartomeu Soler, que és l'home que vivia a la barraca, que ja és mort des de l'any 2019, si tenia temps d'arribar des de les 10:06 més o menys, que era l'hora que se'l capta amb una fotografia que està pescant arran d'aigua sota aquell turó que se'n diu la Sotxa del Llop, si tenia temps d'arribar caminant en el lloc on ell aparcava el seu cotxe, allà a la font del Borni, a l'hora que van ressonar els trets, que se situen més o menys a les 11:20, les 11:26. Doncs ara els Mossos el que diuen és que ara nosaltres no ens podem ficar en aquell lloc on en Bartomeu pescava aquell any, perquè ara l'aigua, doncs, tota aquella zona està negada i nosaltres, per tant, no podem fer aquesta diligència. En aquest moment no la podem fer per culpa d'això. Llavors, el que diuen és que bé, que ells ja van controlant a través dels medidors que té l'ACA, a veure quin nivell, estan mirant a veure si el nivell de l'aigua baixa. Diuen que previsiblement, doncs, confien que si aquest estiu no plou, després ja baixarà, però que clar, que pot ser que tardin mesos en què el nivell torni a estar, o sigui, que aquell lloc on en Bartomeu aquell dia pescava, doncs torni a estar sec, per dir-ho d'alguna manera. Clar, això el que representa, doncs, és que a tornar a esperar mesos a poder realitzar aquesta prova, una prova que ja se'ls havia encarregat l'any el maig de l'any 2025 i que ara encara no està fet. Llavors, també per fer aquesta prova els Mossos també havien demanat que se'ls facilités l'informe mèdic d'en Bartomeu Salut, d'en Bartomeu Soler, a través dels serveis de salut, per poder calibrar, doncs, en quina forma física estava en Bartomeu, yeah, per poder fer aquest recorregut i que també els donessin el resultat de l'autòpsia per poder saber, doncs, quina era l'estat físic, la morfologia física d'en Bartomeu, per si era capaç de fer aquell recorregut amb aquest temps o no era capaç. Clar, tot això dit ara, fet quan ja fa set anys que en Bartomeu Soler és mort i que, a més, als jutjats els hi va denegar l'accés aquest als informes mèdics d'en Bartomeu, més els hi va facilitar l'informe de l'autòpsia. Ara els Mossos insisteixen en que, en tot cas, doncs, algun dels metges que el havia atès, doncs, que els hi faci un informe per saber ells com en la situació en què es trobava. Doncs tot això, esperant això, que podria ser com un entrebanc burocràtic, que a més esperant que el pantà baixi el nivell que toqui, doncs clar, això que suposa doncs és anar retardant.
Clar, això està aturat. Això està aturat. Per recapitular una mica, hi ha un encausat en aquest crim, que és Jordi Magentí. Recorda'ns per què està encausat i en quina situació es troba aquest senyor.
A veure, en Jordi Magentí el van detenir si no recordo malament, exactament seria el 26 de febrer del 2018. En Jordi Magentí se l'ha detenit en un moment en què ell estava preparant el seu viatge per anar a Colòmbia, on en aquell moment estava la seva dona. En Jordi Magentí se'l situa en el lloc, se'l situa en l'escenari, diguéssim, en l'entorn del pantà el dia del crim, a través de que finalment s'identifica el seu cotxe, que era un Land Rover Defender molt característic, que havia pujat al pantà aquell dia i havia tornat a baixar. També, curiosament, diguéssim, s'acaba identificant qui és el conductor d'aquest cotxe que els Mossos ja tenien com a sospitós, a partir de que en Bartomeu Soler, que és l'altre personatge que estava a la barraca, se'l troba i els hi diuen els Mossos, ja sé qui és el cotxe que busqueu, doncs és d'aquest home que viu anglès i tal, el podeu anar a buscar en allà. Llavors la investigació se va enfocant cap en Jordi Magentí, que és un home que té antecedents per un delicte de sang, perquè en el 97 havia matat la seva dona a trets. Llavors, tot això són dades, diguéssim, que el seu passat pesa molt a l'hora de convertir-se en sospitós. En Jordi Magentí admet que aquell dia ell era el pantà pescant, en un punt que finalment s'ha convertit, doncs, en el punt candidat a ser l'escenari del crim, que són les runes de la Rierica, que és una antiga masia que a vegades està a sota l'aigua i a vegades emergeix fora de l'aigua, amb les pujades i baixades. També, doncs, en Jordi Magentí, un cop se'l situa en l'escena aquell dia, se'l deté, passa 303 dies a la presó, fins que l'Audiència de Girona considera que els indicis per poder-lo mantenir a presó no són prou sòlids. Això, després de que s'hagin fet moltes proves d'ADN en les que cap es pot vincular que hi hagi hagut un contacte entre les víctimes, en Marc Hernández i la Paula Mas i en Jordi Magentí. No hi ha res que els vinculi, no se troba ni material genètic a la roba d'en Jordi Magentí, de les víctimes, la roba d'en Jordi Magentí. En l'escenari a la Rierica tampoc se troba res, cap vestigi que pugui relacionar-se amb en Marc i la Paula. En els cossos de Marc i la Paula tampoc hi havia, doncs, cap element que pogués relacionar amb en Jordi Magentí, i finalment, doncs, l'Audiència considera que no hi ha proves suficients, indicis, diu, no hi ha indicis prou sòlids per mantenir-lo a la presó. Llavors, en Jordi Magentí, des d'aquest, justament des del 28 de desembre del 2018, el dia dels Sants Innocents del 2018, que l'Audiència el posa en llibertat, el posa en llibertat amb unes mesures cautelars que ella ha de respectar i que, pel que ens consta, ha respectat, que s'ha de presentar cada 15 dies al jutjat a signar, que no pot sortir del país, no té passaport, doncs amb aquestes limitacions de llibertat. I llavors, una mica aquí a la seva defensa també...
Sí, per resumir-ho, però Tura, clar, estem parlant d'un cas de fa molts anys ja.
9 anys, gairebé, sí.
Amb proves que els Mossos encara no han pogut fer per veure fins i tot coses bastant bàsiques, amb un encausat, però que pel que ens diuen no hi ha suficients proves encara per tirar endavant, tot indica que aquest cas és molt lluny de resoldre. No sé si tu, amb la teva experiència de tants anys de cobrir qüestions semblants, això pot quedar per resoldre?
A veure, aquí també hi ha una altra qüestió, que és un altre entrebanc perquè se pugui accelerar aquesta investigació, que és que en el jutjat que porta el cas, que és el 2 de Santa Coloma de Farners, hi ha hagut un canvi continu de jutges. En el jutge que ara els ja ha demanat als Mossos que facin el favor de dir com tenen aquestes proves, aquest jutge acaba d'arribar. És un jutge que, és un jutge que acaba d'arribar de l'escola judicial i s'ha incorporat en el jutjat número 2 com a titular, però esclar, aquest home no ha llegit, no ha tingut temps material d'estudiar-se tota aquesta causa. Llavors és molt difícil que es pugui anar accelerant. Aquí també un altre dels personatges que claus en aquesta història és que qui havia portat des d'un primer moment la causa com a fiscal era en Víctor Pillado, que ja fa més d'un any que va marxar per anar a treballar a la Fiscalia a Madrid. Llavors també els dos fiscals en equip, que són en Jerónimo Gómez i la Raquel Serna, que s'han incorporat a portar aquesta causa, també s'han de llegir tot això.
Escolta, que et truquin a tu, que tu saps millor, clar. És que...
Clar, no, home, clar, sí, clar. No, i tant, a més, o que es llegeixin tots el pantà maleït.
Que allà tindran un resum i així poden reprendre la investigació.
Exactament, no ho descarto que se l'estiguin llegint.
Seria la versió ràpida, no? En comptes de llegir el sumari, llegim el llibre de la Tura Soler, que ens ho resumirà
però
bé.
Però la realitat és que quan tu més te vas endinsant en aquesta història de Susqueda i més dades vas trobant, el que te passa és una mica cada vegada ho entens menys, no?
Clar. I doncs
una mica el que ha passat també amb la incorporació dels fiscals nous és que alguna d'aquestes proves que s'han demanat en realitat ja estaven fetes. Hi ha una altra prova que la fiscal va demanar que es tornés a fer, que era encarregar a un pèric concret que és un metge forense que té formació militar i especialista en balística i en avaluar les ferides d'arma de foc, que avaluï a veure des de quina distància es van disparar els trets que van matar en Marc i la Paula.
Bé,
això s'ha de tornar a fer, tot i que ja hi ha un informe en el sumari que l'han fet dos especialistes de balística dels Mossos d'Esquadra i dos metges forenses, que ja han avaluat quin és el calibre que va el calibre de l'arma. Pensem que l'arma no existeix, no s'ha trobat mai. Ells van concloure que era un calibre del 9 mil·límetres, de la família dels 9 mil·límetres. Van especificar exactament quins calibres específics podien ser. I pel que fa al tema de la distància en què es va disparar el tret, els Mossos, els científics dels Mossos van dir que ells no ho podien avaluar. Els forenses van anar un xic més enllà i van dir que, en tot cas, es descartava que fos a boca de canó.
Bé, queden molts interrogants i això veurem si els nous fiscals, després que el fiscal Pillado ja no sigui aquí amb el cas, que també té gràcia el nom, doncs que ho puguin resoldre. La Tura Soler, en tot cas, us ho explicarà sempre amb el seu periodisme, amb aquesta qüestió. Tura Soler, moltes gràcies, una abraçada com sempre.
Abraçada a tots vosaltres.
Ara farem una pausa i quan tornem fem màgia. Però màgia, màgia, eh? Tu saps el que és màgia, Fran? Ara ho veuràs.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Sant Jordi, vine amb nosaltres. Des del Passeig de Gràcia, amb les actuacions en directe de Saxeni, Joan Dausà, Ginestà i Banda Neon. Conversarem amb Xavier Grasset, amb Parc Moliner, Pau Arenós, Judit Mascol, Isenda Pineda i Àngel Llàcer. Reflexionarem sobre l'amor amb Jordi González i Marta Torné. Explicarem la llegenda de Sant Jordi amb el filòsof Oriol Ferrés. I passejarem entre llibres i roses amb Sergi Pàmies.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Viu aquest Sant Jordi al matí de Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Quilòmetre zero, arreglar el món a ritme de rumba.
He tornat a perdre les claus i la fe en la humanitat. A les xarxes hi ha un imbècil que s'ha passat tres pobles i una ciutat.
Que el món està en flames, ja ho sabem. Contra això, Quilòmetre zero ens recepta un vermut, una rumba molt festiva i alegre i sobretot, altes dosis de sentit de l'humor. Aquest, si tot se'n va a la merda, forma part del seu segon àlbum, Sense manual d'instruccions, on també reflexionen sobre fer-se gran.
Si tot se'n va a la merda, portarem vermut. Que m'olives el drama semblarà menys absolut. Si tot se'n va a la merda, no n'hi haurà per tant. Que avui no arreglarem res, però el món segueix girant.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Una música bastant d'espectacle de màgia, això, eh? De fer desaparèixer alguna cosa. O música per parlar del Sant Grial i de comptes d'Urgell, d'una dona acusada de bruixeria o d'una casa plena de secrets. Tot plegat forma part de la trama de La casa dels àngels, la primera novel·la del mag Lari. Mag Lari, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un mag que fa llibres, és la teva primera novel·la. Sí, això ha de fer il·lusió, sí. No? La primera...
Me'n fa molta, perquè a més surto de l'armari com a filòleg.
Clar, és que, mira, ho tenia aquí per primera pregunta, perquè no sé, és el típic que ara es posa a fer un llibre... No, aquest senyor és llicenciat en filologia catalana. Això ho tenies molt amagat, eh? Sí, feia vergonya explicar-ho?
Però jo quan estudiava la carrera, perquè em va costar molt acabar-la, perquè un cabell ja feia màgia, doncs em costava...
Entre truc i truc estudiaves una mica, no?
Sí, i en lloc de 5 anys que durava aquella època, em sembla que em vaig tardar 7.
Bé, encara Déu-n'hi-do.
L'últim examen que vaig fer, el professor, que ja em veia per la tele, en el programa de la Mari Pauguet, em va dir, diu, l'examen l'has fet fatal. Diu, però t'aprovo. Diu, però digue'm que no faràs mai de filòleg.
O sigui, et vull treure d'aquí, no? Sí. Però no exerceixis.
Sí. No, però el que va ser una assignatura també molt, molt teòrica, que tampoc...
Però com vas acabar fent filologia?
Perquè...
És a dir, era una cosa vocacional?
No. És aquell moment que la família et diu, mira, la màgia la podràs fer sempre, però ara fes una carrera de profit i després ja veurem com va.
I t'ha servit?
M'ha servit? Sí.
Digues la veritat.
No.
Home, a l'hora d'escriure segur,
sí,
clar.
Sí, perquè a més escriure sempre m'ha agradat i sempre ho he fet, el que passa que no ho he ensenyat mai. I ara, doncs, això, m'he atrevit a ensenyar-ho també perquè tenia l'excusa perfecta de la casa, no la casa que és l'excusa, sinó que la història que he descobert era una història tan forta, tan xula d'explicar, que crec que aquesta serà la novel·la de la meva vida. No sé si em vindran més o no, però dubto que n'hi hagi un altre tant que a mi m'apassioni tant el tema com aquesta.
Que et toqui de prop. Correcte. Perquè aquesta Casa dels Àngels, que és el títol del llibre, inspira aquesta novel·la... És una casa que existeix, a Castellserà, que és on... Vaja, vas comprar aquesta casa pairal fa... Quants anys fa que la vas comprar, ja?
La vaig comprar el 2018.
O sigui que ja fa una colla d'anys. I tu vas anar descobrint detalls d'aquella casa que et van inspirar.
Sí.
Quins detalls et van cridar l'atenció que no coneixies?
Home, mira, per exemple, quan jo ja feia uns mesos que hi era, tot i que no hi vaig viure fins més endavant perquè van passar molts mesos i anys d'obres i tal, la Carme Tarragona, que és l'antiga propietària, perquè aquesta casa sempre ha sigut de la família Tarragona des del segle XVI, doncs en una conversa per telèfon, perquè vam quedar com amics, això, me l'havia venut i anàvem xerrant de tant en tant, i un dia em diu, ja has descobert l'habitació del Sant Grial? I dic, home, dic...
Què vol dir això, no?
Què m'estàs explicant? Diu, sí, perquè hi ha una llegenda que diu que el Sant Grial va passar una nit en aquesta casa. Dic, ah, molt bé, doncs no sé quina sala és. I em diu, és tal sala. I jo no la coneixia. Era una habitació secreta de la casa.
Com una habitació secreta?
Una habitació secreta que fins que ella no m'ho va dir, jo no vaig saber que hi havia una habitació.
Però i què estava amagada darrere d'una paret? O...
Hi havia una porta a les catacombes de la casa, hi havia una porta que s'obre i al mateix obrir-la ja tapava l'entrada. I estava tan fet merda tot que, clar, que
no es veia.
Que no es veia. I tot i així, a més, hi havia runa que a mi m'arribava fins a l'alçada del pit, un passadís molt estret, i vam haver de treure tota la runa, i al final hi havia aquesta habitació.
I hi havia el Sant Grial? Va venir Indiana Jones a buscar-lo a la Casa dels Àngels?
No, malauradament no hi era.
A la novel·la fa la sensació que has hagut de fer també bastanta feina de documentació, més enllà d'aquesta conversa de WhatsApp que acaba amb aquesta descoberta d'una habitació secreta,
sí.
Però vull dir que la situes als segles XII, al segle XVII, a l'actualitat, sí. Hi ha elements històrics que no sé si has hagut també de convertir-te en filòleg i també una mica en historiador.
Sí, i com que m'agrada molt tot el tema del Sant Grial, de tota la vida també, casualment, doncs... Jo sabia cosetes, no? I això m'ha permès investigar més, i el que m'ha agradat molt és fer quadrar totes les dates històriques amb el que s'explica a la casa. És a dir, hi ha una fabulació de com el Sant Grial arriba per a Castellserà, però tot això, tot i estar fabulat, coincideix amb fets reals, que això crec que si algú és curiós i es llegeix la novel·la i va buscant pel Google, veurà que ostres, que sembla que sigui tot veritat, però en canvi és tot mentida.
Però ara, té cap versemblança que el Sant Grial passés per Castellserà?
Cap ni una.
Tu que ho has estudiat una miqueta...
Cap ni una, és impossible. Però bueno, per això estem els que ens inventem històries, no?
Dediques la novel·la, i de fet és de les primeres coses que llegim, a la Francina Radorta, que va ser una dona torturada i penjada, acusada de bruixeria al segle XVII, i aquest cas sí que és real. Vull dir que agafes elements, sí, de coses que van passar.
Sí, aquesta dona és coneguda com la bruixa de Menàrguens, i era una dona que la van acusar de bruixa i la van penjar. El que passa és que, tot i ser de Menàrguens, que està una mica lluny de Castellserà, la van jutjar i la van penjar a Castellserà. Llavors això a mi em tenia molt encuriosit, no? Com és que aquesta dona té aquesta mala sort que acaba venint a parar aquí i la pengen aquí. I hi ha una teoria que hem fet amb un historiador del poble que és que a lo millor era minyona dels Tarragona, perquè ella cultivava els terrenys que els Tarragona tenien a Menàrguens. Llavors, a lo millor, quan la van acusar, va anar a demanar ajuda. Si no, no sé quina explicació pot tenir.
I el llibre també destaca perquè, i no farem spoilers, però hi ha una història tòrrida entre un comte d'Urgell i un rei de Lleó, que això en aquest tipus de llibres no sol passar habitualment, aquest tipus d'històries, no?
Clar. Bueno, és que aquesta novel·la també és molt meva, o sigui, jo aquí he aprofitat per...
O sigui, veurem el Lari una, sí, mica, el anem veient a mesura que,
sí,
anem llegint.
Sí, sí, perquè a mi, clar, el tema LGTBI m'interessa molt, i és una relació així amagada entre un comte i un rei el que fa possible que el calze vagi per on dia Castellserà. I m'ha agradat molt, doncs, fabular sobre com era la vida d'un homosexual al segle XII, que si ara és complicada, doncs imagina't llavors, no?
Home, amagadíssim. Darrere un armari de pedres devien estar.
Sí, sí, sí. I de fet, no només hi ha aquesta relació homosexual, n'hi ha més, perquè jo tota la vida he llegit llibres que totes les relacions han sigut heterosexuals, i ara he pensat, doncs mira,
ara aquí,
és la
aquí...
que es fotin, ara...
I tot això passa a Castellserà, en aquesta casa d'aquest poble que és tan màgic i que té aquestes sorpreses. La Cris Puig i el Quim Masferrer, que han presentat la teva novel·la a Barcelona, amb el Quim fa molt que us coneixeu i fa temps que va anar a Castellserà,
sí,
a fer un foraster.
He quedat amb el McLari, que ens coneixem, perquè des de fa molt poquet viu aquí, a Castellserà, i té casa. I m'han dit que és aquesta. Oh, quin casalot!
Lari! Què tal, com estàs?
Molt bé, tio, però...
Quin casalot, deia el Quim Masferrer quan et va veure. Clar, vas arribar a Castellserà, que llavors tu eres un foraster. Ara ja no ets un foraster, ja ets un local.
Sí, no sóc castellseraní de casualitat, però sí, jo em sento del poble.
O sigui, t'has integrat ja en la vida del dia a dia d'aquest poble.
Sí, 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 i estic molt content de viure allà.
De fet, mira, ara que estem parlant de Castellserà, la Coral Flors d'Urgell de Castellserà ha rebut la Creu de Sant Jordi.
Home,
vull dir que esteu molt de moda a Castellserà.
Estem molt de moda, perquè a més fan 100 anys, que és una de les poques corals que té tants anys.
T'has vinculat amb la vida associativa del poble o amb la vida cultural del poble? És a dir, que ets més enllà de viure i de participar del dia a dia de la teva vida, Participes tu també de la vida del poble?
Intento participar tot el que puc amb la mesura de que hi soc.
Clar, clar, perquè també tens una feina molt exigent, no?
Sí, perquè acostumo a estar molt fora de bolos, però sí que tinc molts amics i amigues del poble i sempre que es fan coses miro d'anar-hi, evidentment.
I si no, que et vinguin a veure tu i que vinguin a veure la Casa dels Àngels, perquè a banda del llibre i a banda d'existir, no només existeix, sinó que es pot visitar una part de la casa. Mm-hmm, i allà sí que les sorpreses s'acumulen una rere l'altra.
Sí, la casa és una barreja entre túnel del terror, escape room, museu de màgia, passen moltes coses, i és una visita com interactiva. És molt difícil d'explicar, de fet, tothom que ve, quan marxen, diuen, veníem sense saber res i sense cap expectativa i marxem contents. Llavors, doncs, és això és molt bonic.
Aquesta visita és molt, molt recomanable, sobretot per canalla, no? També s'ho passaran bomba a la casa, no? Segons com?
S'ho passen millors adults, jo
sí?
crec.
Més adults?
Sí. Perquè al pis de dalt les golfes fan una mica de por, una mica, només, i els nens, a veure, depèn
del
nen.
Nens ja més grandets, potser, sí. Més grandets. I màgia, et veurem aviat per casa nostra amb espectacle del McLari?
Doncs mira, estem...
Ai.
Hi ha moltes opcions obertes i encara no hem acabat de tancar tant.
Perquè però vam tenir, no sé si encara estàs a Madrid fent espectacle, però vam tenir a Madrid allà triomfant.
Sí, vam estar 3 mesos i vam tornar al febrer i ara ja torno a estar per aquí fent gira per Catalunya i l'any que ve la idea és fer Barcelona.
L'any que ve és 2027.
2027, sí. Però encara no et puc explicar perquè no ho sé, eh? O sigui, encara no tinc tancat ni les dates ni el teatre, encara està tot una mica així.
Però passarà.
Però passarà.
Passarà. Doncs ja ho explicarem quan passi. En tot cas, el que passarà abans és aquest Sant Jordi et tindrem per tot Barcelona firmant llibres. És a dir, si la gent vol el llibre firmat, el tindrà el dijous, per Sant Jordi.
Amb molta il·lusió passejar-me passeig de Gràcia amunt, passeig de Gràcia avall, signant tot el dia.
Doncs si us voleu trobar el McLari aquest dijous, teniu l'oportunitat que us firmi la Casa dels Àngels. Portaràs algun kit de màgia per fer alguna coseta així ràpida?
Miraré de no fer-ho.
T'ho deuen demanar a tot arreu on vas, no?
Sí,
aquí però no t'han demanat avui, eh?
No, jo us ho agraeixo.
Doncs el McLari, que ara també fa novel·les històriques i ambientades a Castellserà, per tant, doncs, més català no pot ser això. McLari, gràcies per ser a la tarda avui.
A vosaltres, gràcies.
Farem una pausa i us dic el telèfon del programa. Carla, estàs preparada per agafar el telèfon? Estàs preparada per atendre com es mereixen els nostres oients? La nostra productora, la Carla, està ja preparada. 93201... No riguis. No riguis, que és veritat. 93-201-7474. Per participar als nostres rànquings, després de la pausa, fem el concurs.
Manual de defensa del català. El nou llibre d'Òscar Andreu. Un monòleg, una autobiografia lingüística, un pamflet. Tu també vols defensar el català? Descobreix la fórmula per salvar-lo. Aquest Sant Jordi, Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu. Editat per Univers.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen, Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la Supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
T'has preguntat mai què et queda per descobrir? Del 7 al 10 de maig torna la FIM Vilaseca, l'aparador musical de l'escena més emergent i de les propostes per tota la família. Més de 40 concerts i espectacles pensats per tots els públics, també per a altres. FIM Vilaseca, tot per descobrir. Més informació a fim.cat.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Avui tenim rànquings, i atenció, el premi és el lot de productes de la Vall d'Aro que inclou mel de la Vall del Riu d'Aura, vi de Bioritme. Vaja, no sé si ho he dit bé, això. Crec que sí. Melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Tot quilòmetre zero.
Sí.
No sé per què riu l'Enric. Ah, perquè n'ha provat i es diu que està molt bo. Doncs aquest és el lot de productes que tenim per vosaltres. Atenció, que tenim dos participants. Dues participants. La primera és la Mònica. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Mònica?
Molt bé, aquí el cotxe.
El cotxe, tornant de treballar o anant a treballar?
Sí, tornant de treballar.
Va sola, acompanyada?
Sola, estic en caravana, com sempre, de tornada.
No! Però sempre hi ha caravana?
Sí.
A quin punt et trobes ara de Catalunya? Ja fem el trànsit.
Ara al mig de Barcelona, a la Gran Via.
Oh! A la Gran Via. És que la Gran Via és terrorífica.
Està parada.
La Gran Via. Cada dia hi ha menys carrils a la Gran Via. Bé, anem a fer un rànquing, si no ens compliquem la vida. Estàs preparada? Jo et llegiré un ordre de llibres que estan ordenats,
vale.
I m'has de dir a què correspon, d'acord?
Vale, a veure, eh?
Atenció. Tres títols de llibres. Número 1, Crispetes de matinada. Número 2, El joc del silenci. Número 3, Prometeu de mil maneres.
Vale.
Això són els llibres de ficció en català més venuts aquestes setmanes prèvies a Sant Jordi. Són les tres primeres novel·les de Stephen King o són les millors novel·les catalanes de tots els temps segons el diari Regió 7?
La primera.
Els més venuts en ficció aquestes setmanes prèvies.
Sí.
És una resposta correcta, Mònica. Ho pots celebrar sense moure't ni un centímetre del punt de la Gran Via on tens. Has guanyat, no pengis, anem a veure la teva contrincant com ho fa.
Molt bé.
La Carolina. Carolina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cotxe també?
No, a casa, estic de baixa. A mi m'han operat i
us
escolto tot el dia. Tot i que ara és la millor hora del dia.
Home, que bé. Que bé. Escolta'm, i es pot dir de què t'han operat?
Dels intestins.
Oi, però estàs recuperant-te bé?
Sí.
Bé,
quedaria
doncs
millor.
No, home, i a més, escoltar la tarda de Catalunya Ràdio jo crec que ajuda.
Home.
És efecte placebo positiu.
A tot.
Clar, home, i tant.
Fa somriure i fa passar les hores millor.
Que bé, Carolina. Doncs mira, et faré la pregunta, a veure si em saps dir de què són aquests tres títols de llibre, d'acord?
A veure.
Diagonal Manhattan, número 1. La catastròfica visita al zoo, número 2. Cor fort, número 3. Són els primers llibres de Mario Vaquerizo? Són les primeres novel·les de Mercè Rodoreda? O són els llibres de ficció en català més venuts l'any passat per Sant Jordi?
Els més venuts per l'any passat per Sant Jordi.
Doncs la Carolina.
Perquè Diagonal Manhattan és en Xavier Bosch.
Mira la Carolina, que està controlant el tema. Correcte! Doncs atenció, Mònica i Carolina, perquè hem de desempatar. Esteu preparades? Us faré una pregunta. Qui s'acosti més a la resposta correcta guanya. Som-hi?
No. Mm.
Vale.
Anem a esports.
Endavant.
Quantes victòries consecutives va fer el Barça de futbol femení, o el Barça femení de futbol, per aconseguir el rècord de victòries consecutives? Quantes victòries consecutives té el Barça?
El femení, eh?
Sí, sí, perquè el masculí tantes no n'ha fet.
Ja. Bueno, doncs... Què hem de dir? Un número aproximat?
Sí, m'has de dir quantes creus que són, a veure si t'hi acostes.
No sé, 3.
3 victòries consecutives? Carolina, quantes dius tu?
No, jo diria que, jo no sé, 50.
Doncs, home...
És que no tinc ni idea, jo.
Doncs, perdona, Mònica, però s'ha notat, perquè són 62. Ja, ja. 62 sí. Victòries consecutives. Carolina, has guanyat tu. T'hi has acostat més, enhorabona.
Bueno, veus, també em recuperaré millor amb clar tan
que
bon
sí.
producte.
I tant, Mònica, clar, que 3 victòries consecutives són molt
jo
poques.
Jo què sé, és que ja entenc. Bueno,
són les campiones.
Torna-ho a intentar un altre dia, Mònica, gràcies per trucar.
Vale, gràcies.